Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Aquest dijous, 26 d'octubre, s'ha portat a terme a Roquetes la presentació del nou tram de la Via Verda de la Vall de Safan entre Roquetes i Tortosa, al Baix Ebre i Amposta i la Ràpita al Montsià, cobrirà al públic el mes d'abril del 2025. Les obres per fer aquesta extensió començaran en dues setmanes. En total, s'habilitaran 27,3 nous quilòmetres per antics traçats ferroviaris o en paral·lel a camins existents. L'ampliació de la infraestructura turística i esportiva permetrà unir els dos parcs naturals de les Terres de l'Ebre, el Port i el Delta, i oferir prop de 100 quilòmetres practicables en bicicleta. L'obra té un cost de 6,3 milions d'euros, 5 dels quals es finançaran amb fons Next Generation i la resta l'assumiran els 4 ajuntaments i la Diputació de Tarragona. També es construirà una passarel·la per creuar la AP7 i la C12 a Amposta. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, ha subratllat els molts beneficis que tindrà el projecte d'ampliació de la Via Verda fins al Delta, un projecte que dit que suma i que té un impacte socioeconòmic multiplicador en tres àmbits importants: el turisme sostenible, la mobilitat sostenible i el desenvolupament econòmic.
Molt bon dia. Gràcies en primer lloc als mitjans de comunicació per assistir a aquesta compareixença de premsa, per aquests minuts també de demora. Estem esperant l'alcalde d'Amposta, que ja és aquí, però ha d'acabar d'arribar. Saludo, evidentment, a l'alcalde de Roquetes, de Tortosa. Amposta, com deia, està a punt d'incorporar-se, i de la Ràpita. També el subdelegat del govern a Tarragona, la diputada delegada de l'àrea d'infraestructures del territori, el vicepresident de la Diputació, també diputats i diputada de la Diputació de Tarragona i, evidentment, també els presidents dels Consells Comarcals del Baix Ebre i del Montsià, així com representants de la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta i també de la resta de representants de les institucions d'aquí de les Terres de l'Ebre, que també han volgut ser partícips d'aquest moment, doncs, també important i especial pel conjunt de les Terres de l'Ebre. Ens trobem precisament en el punt en què iniciarem les obres de manera imminent, just aquí darrere, d'aquesta Via Verda de la Vall del Safan, la seva ampliació i la seva extensió per tal de connectar-la al Delta de l'Ebre. Ara s'incorpora l'alcalde d'Amposta, benvingut. És un projecte llargament reivindicat i que efectivament el que farà és contribuir a millorar el que és la competitivitat d'aquesta infraestructura, però també comportarà molts beneficis per al conjunt dels municipis que abans he esmentat. No només per a les persones també que hi viuen en aquests municipis, sinó també de totes aquelles persones que us visiten. També totes les persones, doncs, en el sector turístic, molt potent aquesta infraestructura en la qual estem treballant. Per tant, un dia molt important per als municipis de Roquetes, de Tortosa, d'Amposta i de la Ràpita, també per les comarques del Baix Ebre i del Montsià, pel conjunt de les Terres de l'Ebre i, jo diria, fins i tot del conjunt de la demarcació. És un d'aquells projectes que a nosaltres ens agrada, especialment a la Diputació, perquè és un projecte d'aquells que sumen, no? Sabeu que un dels nostres lemes és la Diputació suma, i aquest projecte realment exemplifica aquesta suma, primer perquè està pensada amb una visió molt àmplia, molt global, molt transversal, d'aquí aquesta potència, i també pensant en el bé col·lectiu, en el bé que és comú. I a més perquè representa també la suma i la col·laboració de moltes institucions, les que avui ens acompanyeu, però també la Generalitat de Catalunya, que ara, doncs, també em recordava el cap de l'àrea del Servei d'Atenció al Territori, que també ens ho ha posat molt fàcil per tal, doncs, de que aquest projecte vegi aviat la llum i que sigui tot un èxit. Per tant, és una mostra de que les administracions, les institucions, quan col·laborem entre nosaltres amb aquesta lleialtat institucional, amb aquesta voluntat de col·laboració i de cooperació, doncs, entre administracions, els projectes, doncs, resulten encara més brillants i més exitosos. A més, amb un lideratge compartit, perquè sí que és cert que la Diputació encapçala el projecte per un tema de les bases d'aquesta col·laboració que ens arriba dels fons Next Generation, però que ho hem fet estretament vinculats i de la mà, sobretot, dels ajuntaments. I, per tant, jo també els hi vull agrair, doncs, tota la seva implicació, no només a nivell dels càrrecs electes i polítics, sinó també de tot el personal tècnic que hi està col·laborant i que hi ha col·laborat. Evidentment, molt important la col·laboració econòmica, en aquest cas del fons Next Generation, també a través, doncs, del pla de recuperació que representa avui el subdelegat del govern. Per tant, tots tenim aquesta voluntat de treballar sota aquesta premissa, la de sumar, i com us deia, aquest n'és un clar exemple. A grans trets, les obres que es començaran en les properes setmanes, us en donarà molt més detall la diputada delegada, la senyora Iris Castell, doncs suposen unes obres que durà a terme una empresa que és estatal, que és Traxa. Això també ha facilitat doncs, que siguin una mica més executives, més ràpides, per temes doncs, procedimentals, i faran que finalment aquesta via verda, la de Val de Zafán, arribi a Roquetes, passant per, arribi a la Ràpita, passant per Roquetes, Tortosa i Amposta. És un projecte de gran envergadura, però també d'una extrema complexitat. Sobretot ara s'ha vingut fent un treball molt minuciós per determinar en quin estat es troba el traçat a recuperar, que és d'una extensió també considerable, de 27,3 quilòmetres. És també de gran envergadura per l'import del pressupost, són 6,3 milions d'euros, dels quals 5 milions ens venen a través dels fons Next Generation, i per tant doncs, aquest impacte i aquesta aportació robusta econòmica, però també tota la implicació, com us deia abans, tècnica, farà que a l'abril del 2025, per tant relativament aviat, doncs ja disposem d'aquesta via verda que uneixi per fi els dos parcs naturals de les Terres de l'Ebre, el dels Ports i el del Delta de l'Ebre. A més, és un projecte que té un impacte múltiple. El primer que em ve al cap és un impacte pel que fa doncs, al desenvolupament turístic, per tant, del sector turístic, és evident. Un turisme que, a més, encaixa a la perfecció amb aquest turisme que volem apostar des de la Diputació, que és el turisme sostenible, i de fet la marca Terres de l'Ebre, que és una de les dues marques que gestionem des del Patronat de Turisme de la Diputació, ja fa 7 anys que està rebent el reconeixement per ser dins de les 100 millors destinacions en turisme sostenible del món. Per tant, això crec que reforçarà aquest posicionament que teniu les Terres de l'Ebre dins de l'àmbit del turisme sostenible. Si parlem de sostenibilitat, és evident que també hem de parlar, en aquest cas, de la mobilitat sostenible, una mobilitat sostenible no només des del vessant turístic, sinó també per tal de connectar de manera sostenible aquests municipis, i per tant també hi ha aquest tram de ciclable, no? I també per tal d'afavorir una mobilitat segura no només per ciclistes, sinó també per als vianants. I a més ho farem recuperant una infraestructura que fa aproximadament, ara ho estàvem mig discutint, doncs fa més de 50 anys que estava en desús. I d'altra banda, sempre diem que la Diputació és un dels motors econòmics que tenim a la demarcació, i projectes com aquest doncs, també demostren que volem impactar en el desenvolupament econòmic. Per tant, de manera directa, ja ho veurem, i aquí en els panells també hi fem referència, perquè aquestes obres representa que hi treballaran 150 persones de manera directa. Per tant, ja és un impacte molt positiu pel que fa a la generació d'ocupació i tot el dinamisme econòmic que això comportarà, però evidentment això es multiplica exponencialment si tenim en compte també doncs, les persones que hi vindran treballant de manera indirecta. Però és que, a més, un cop ja tinguem feta aquesta extensió, aquesta ampliació, doncs és evident que això dinamitzarà econòmicament el territori i atraurà doncs, moltes més inversions i molts més serveis. Per tant, un triple impacte positiu que demostra doncs, que aquest projecte, com us deia a l'inici, representa evidentment aquesta suma en molts àmbits. I és més, aquest factor no, de motor econòmic o de desenvolupament econòmic era una de les qüestions que es valoraven específicament a l'hora de concedir-nos aquests fons Next Generation i que, per tant, resultéssim escollits i que se'ns fes aquesta aportació tan i tan important. No vull acabar la meva intervenció tornant a agrair a totes les institucions, a totes les persones que heu fet possible i faran possible aquest projecte. Sense elles segur que això doncs, no hauria vist la llum ni veuria la llum, i per tant encoratjar-vos a continuar treballant amb aquest sentit no, lleial de cooperació institucional i també fer un reconeixement doncs, a alcalde i alcaldessa, que en el seu moment també hi éreu a l'hora d'iniciar doncs, aquest projecte, i també a l'anterior subdelegat del govern, perquè això doncs, té un llarg recorregut i evidentment la suma ha estat de molts esforços i de moltes persones. En qualsevol cas, ara li passo la paraula a l'alcalde de Roquetes, que parlarà doncs, en nom de tots els alcaldes avui aquí presents. Ivan, quan vulguis.
Gràcies, presidenta. Si em permeteu, no faré la salutació a tots. Ella ho ha fet molt millor que jo. Com a representació dels alcaldes implicats, donar les gràcies a la Diputació una vegada més per fer una inversió tan necessària al territori que, com bé ha dit la presidenta, aportarà infinitat de beneficis tant al Baix Ebre com al Montsià. Com ha dit, estem a un territori cicloturista i en aquesta actuació enllaçarem la costa en l'interior i, com ha dit també ella, en el parc natural del port. Abans ne parlàvem, aquí al costat tenim la Via Verda ja existent, la quantitat de l'alcalde de la Ràpita, que és nou, la quantitat de gent que acaba passant per aquí i que estic convençut que a partir d'ara alguns tiraran cap a la zona de Benifallet, però uns altres es desviaran cap a la Ràpita en el benefici que això portarà per totes les poblacions que passarà. Per part meva, res més, una vegada més agrair a la Diputació, perquè al final aquestes inversions són les que fan territori, són les que ens ajuden a créixer econòmicament, els que ens aporta, com ha dit, un turisme que és el que totes i tots volem, un turisme sostenible, pujat a una bicicleta, i que després, poble a poble, la gent anirà parant i anar deixant els recursos que tots necessitem per a tirar endavant. Moltes gràcies, Diputació, i a tots els implicats per aquesta gran obra que ara explicarà la diputada, que en breu començarà, i en aquest cas començarà aquí on ens trobem. Moltes gràcies.
Bon dia a tothom. Com bé dia l'alcalde de Roquetes, me sumo a les salutacions ja fetes per la presidenta. Pel que fa més als aspectes tècnics de la primera fase d'aquestes obres de la Vall de Zafán, actuarem sobre 19 dels més de 27 quilòmetres que connectaran Roquetes en la Ràpita i que acaben implicant un 70% de la llargada total del projecte. Els trams més característics d'esta primera fase poden ser el primer tram des de Roquetes, el punt d'unió en la Via Verda del Baix Ebre, tal com dia l'alcalde, i que és el punt que ens trobem ara mateix, fins a Vinallop i passant pel nucli urbà de l'Arrabal de Cristo i de Vinallop. Este tram, per a fer memòria històrica, correspondria a l'antic traçat ferroviari de Tortosa a València i que es va deixar d'utilitzar l'any 1996 en la variant del corredor del Mediterrani. A partir d'aquí, la via se bifurcava en dos. El traçat del projecte segueix l'antiga Vall de Zafán, que havia d'arribar fins més enllà de la Ràpita, que tot i estar construïda, mai va acabar d'entrar en funcionament el tram a partir de Tortosa. A l'alçada del nucli urbà d'Amposta, el recorregut de la via s'abandona i acabarà seguint annex a la façana del riu Ebre per donar pues, una millor accessibilitat no motoritzada a la ciutat i, a més, incrementar l'atractiu turístic del recorregut en una mirada més de cara cap al riu Ebre. Després de sortir d'Amposta i per poder arribar fins a la Ràpita, el traçat va al costat del canal marítim Carles III, un espai que aquí als plafons podrem veure com entre este canal i el canal de desguàs, en vistes al delta de l'Ebre i passant pel costat d'espais tan mítics com poden ser els ullals de Baltasar. És justament en este tram final que acaba conformant prop més de 9 quilòmetres i juntament en el tram inicial de Roquetes a Vinallop, on s'efectuarà en este inici de les obres que presentem avui. Pel que fa més a detalls constructius de les obres que s'acabaran executant en esta primera fase, des de la Diputació voldríem destacar que la Via Verda tindrà una amplada de 3,5 metres i un acabat superficial en un tractament de rec asfàltic de les mateixes característiques dels trams ja existents a la Via Verda de la Terra Alta i del Baix Ebre. A més, en aquestes primeres fases se faran actuacions importants per la millora de l'accessibilitat i l'eliminació de les barreres físiques i volem recalcar-ne dos d'aquestes actuacions que són les que trobareu plasmades al segon plafó. ho destaquem pel seu cos i per la seva dificultat tècnica. És la passarel·la de 90 metres de longitud que donarà pas a la Via Verda sobre l'autopista P7 i la carretera C12 al nord d'Amposta, i les rampes d'accés que tindran lloc a l'Arrabal de Cristo i a Amposta, a l'alçada del carrer Buenos Aires, i unes rampes d'accés que donaran al pont penjant d'Amposta. A més, evidentment, com la major part d'actuacions que fem per part de la Diputació de Tarragona en l'àrea de carreteres, pues és evident que farem una pacificació del trànsit i una senyalització d'encreuaments en vials i carreteres. Cal dir també que les actuacions previstes del projecte, evidentment, com deia la presidenta, fruit d'un Next Generation, estan alineades en quatre eixos programàtics que cal destacar, com podria ser en primer lloc la transició verda i sostenible, que faria pues, més referència a nostra infraestructura ciclista i d'adequació d'itineraris no motoritzats en trams interurbats. En segon lloc, la millora de l'eficiència energètica, pel que faria pues, a les actuacions relacionades en la mobilitat urbana, com són tots els trams de l'extensió de la Via Verda que passen per espais i entorns urbans, com seria a Roquetes, a Vinallop i a Amposta. En tercer lloc, tenim la transició digital, que és cert que són mesures que s'acabaran incorporant més a la segona fase del projecte, però que també cal destacar, com serien els sistemes de senyalització intel·ligents o els sensors o aforadors. I per últim, el quart eix seria la competitivitat, que fa referència a les actuacions de millora de l'accessibilitat i l'eliminació de barreres físiques, com ja s'ha comentat abans també. Res més, jo per acabar, una vegada més, donar les gràcies a tots els actius que ho heu fet possible, alcaldes, institucions, diputats anteriors també que aquí n'hi ha que ens acompanyen, i sobretot també pues, a l'àrea a la qual represento, que és l'àrea de carreteres, a tot l'equip tècnic que ja ha treballat en el projecte, al CAP, aquí veig el Jaume, el Martí, el Carlos, i també pues, a les brigades que segur que al llarg de tota aquesta obra pues, ens acompanyaran. Res més i moltes gràcies.
Serveis informatius d'Antena Caro.
A micro obert, per trobar el pols de l'actualitat de la ciutat i territori, per descobrir projectes de futur de la societat, inquietuds de les entitats, associacions i estaments de les nostres terres. Antena Caro obre els seus micròfons per conèixer a fons l'actualitat social i municipal. Per escoltar la veu de la ciutat, a micro obert. A micro obert. Edita i presenta Paco Tafalla.
I avui a la sintonia d'Antena Caro arriba una nova edició de A Micro Obert. Ja sabeu, un programa on parlem amb persones que són responsables d'entitats, associacions i estaments del territori per conèixer de primera mà de quina manera es treballa per a les Terres de l'Ebre. I avui en concret parlarem del municipi de Roquetes, perquè anem a parlar d'impostos i de taxes. El darrer ple extraordinari celebrat el 10 d'octubre es va aprovar a l'Ajuntament de Roquetes les ordenances fiscals per a l'any 2024. I per a conèixer una mica més aquests impostos i taxes, avui al programa Microbert entrevistem a Tere Moreso, que és la regidora d'Esquerra Republicana de Catalunya de l'equip de govern de l'Ajuntament de Roquetes, responsable de les àrees d'Hisenda i Dinamització Econòmica. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui al nostre programa anem a parlar de números, un tema no sé si és molt apassionant, però sí interessant per a la ciutadania, sobretot quan parlem d'impostos i taxes. Unes ordenances fiscals per a l'any 2024 que es van aprovar el passat ple extraordinari del 10 d'octubre amb els vots d'abstenció de l'oposició. Un resultat esperat?
Bé, vull dir, evidentment l'equip de govern va votar a favor i la resta de grups se van abstindre. No obstant així, les ordenances van ser aprovades i van tirar endavant.
Unes ordenances que com les qualificaria? Si hagués de posar-hi un titular, quin seria?
Pues unes ordenances que seguim seguint les mateixes empentes que han fet els anys passats de decidir de no pujar cap impost ni cap taxa.
Tot i així, hi ha algun que sí que puja, ne parlarem?
Sí, no? Ara en parlarem més endavant i explicarem els motius.
Parlem d'aquestes novetats, aquestes modificacions que hi haurà en aquests impostos i taxes per l'any 2024. Què seria el més destacat?
Aviam, sobretot el que voldria destacar explicar és que hem decidit, per tal de mantenir la prestació de serveis a la ciutadania amb la mateixa qualitat, i especialment aquells serveis que s'ocupen dels aspectes socials. Però no hem incrementat les ordenances tenint en compte la referència de l'IPC, com se feia habitualment, perquè no volem carregar al ciutadà l'augment d'aquest augment de preus que han patit, que també val a dir que l'Ajuntament, també com tothom, tenen que fer front a aquest increment de preus, tant com fa referència al subministrament i serveis, i el que volem és això, mantenir els recursos que disposem sense deixar ningú enrere.
De tota manera, l'Ajuntament pot fer més o menys, és a dir, que té un marge potser de regulació, no? De pujar, mantindre o baixar aquests impostos o taxes, no?
El que ha de quedar molt clar és que els municipis tenim un marge molt limitat per decidir sobre les polítiques fiscals. La majoria d'impostos venen regulats per l'Estat espanyol i són ells els que fiquen les regles del joc i, per tant, estem supeditats a les instruccions o el que decideix l'Estat espanyol.
És a dir, que si l'Ajuntament decideix fer algun tipus de bonificació no pot fer les que vol, sinó que ja estan establertes. No?
Evidentment, sí. Han d'estar recollides per la llei que regula aquell impost i llavors pot decidir de fer-la o no fer-la.
I si parlem de les novetats més destacades d'aquestes ordenances fiscals, quines serien?
Pues bé, començarem amb l'impost de béns immobles, que la bonificació que ja teníem existent del 50% en aquells immobles que hagin instal·lat instal·lacions per al aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, hem establit un topall de 400 euros per subjecte passiu i any. A l'impost de vehicles, per tal de facilitar la mobilitat eficient i sostenible i per tal d'aportar el nostre granet d'arena d'arribar als objectius de l'Agenda 2030, de protegir el medi ambient i fer front al canvi climàtic, hem afegit una bonificació del 25% a favor dels vehicles híbrids i continuem mantenint la bonificació ja existent que estava als vehicles elèctrics. Pel que fa a l'impost de construccions i lligat en este objectiu anterior que estàvem parlant de la mobilitat sostenible i tenir cura del planeta, afegim una bonificació del 50% en aquelles obres d'instal·lació perquè fiquen punts de recàrrega per a vehicles elèctriques. També dins de l'impost sobre construccions i per tal de facilitar la vida quotidiana de les persones amb mobilitat reduïda, afegim una bonificació del 50% a favor d'aquelles obres que afavoreixen i milloren l'accessibilitat d'accés als seus habitatges. En aquest impost, en l'impost de construccions, ja teníem i continuem mantenint una bonificació per foment de l'ocupació. Una bonificació que varia el seu percentatge entre un 5 i un 50 o un 75 en funció de la variació i la creació de número de llocs de treball. Pel que fa a la taxa d'escombraries, que és l'única que sofreix un augment, s'ha decidit fer un increment lineal d'un 7%. Per què fem aquest augment? Aquest augment és conseqüència de l'augment que ha sofert el cànon per tractament dels residus, que ha passat d'un 15,80 euros tona l'any 2014, ha passat a 71,60 euros tona que valdrà el 2024. Voldria recordar que, tot i que aquest augment de quotes, voldria deixar constància que el grau de cobertura d'aquesta taxa, per l'import que pagarem, sols és del 59,36%. Això vol dir que no arribem a cobrir el cost total que representa el cost de la recollida d'escombraries. L'Ajuntament haurà de pagar dels seus recursos propis al voltant de 449.000 euros per a poder pagar la taxa de recollida d'escombraries. Aquest augment significa un preu per habitatge de 167,55 euros, 10,96 euros més que l'exercici anterior. Si repartim aquest import, el fet el gest que fem cada dia de tirar la brossa d'escombraries al contenidor surt a 45 cèntims d'euro el dia, 45 cèntims. Voldria recordar la importància de reciclar i de deixar cada cosa al seu lloc i separar, perquè este gest és molt important i si evitem que el contenidor de la brossa faci cap tot tipus de deixalles, sortirà més barat de cara a l'Ajuntament si tothom fem el gest correcte de separar la brossa adequadament. Totes aquestes són les novetats que tenim a les ordenances. Bàsicament no n'hi ha hagut cap, simplement hem incorporat una sèrie de bonificacions que creiem que eren necessàries a les nostres ordenances, però també voldria recordar que no s'ha augmentat cap taxa ni ordenança des del 2014, a pesar de que la inflació també fa mella el pressupost de l'Ajuntament. Tots sabem l'augment de l'energia a la nostra economia, a l'Ajuntament també, així com l'encariment de serveis o l'increment salarial de tots els treballadors de l'Ajuntament que s'acorda tots els anys als pressupostos generals de l'Estat. No augmentem cap impost, a pesar de que l'IPC interanual entre l'agost del 2014 i l'agost del 2023 ha augmentat un 20,8%. Si tenim en compte l'augment que hi ha hagut els últims anys a les escombraries, ha sigut simplement d'un 15%. I també voldria que la gent ho sabés, que si s'aplica la nova llei de residus, que l'hem de complir a nivell europeu per tal de que cada estat membre de la Unió Europea recicle de manera adequada i que cada migada recicli més i millor, la taxa d'escombraries s'haurà de fer del 100%. Per tant, és un avís per a que cada vegada poguéssim reciclar més i millor i sàpiguer que el nostre gest compta.
És a dir, que si ara els costos de les escombraries se paguen a mitges, més o menys, entre l'Ajuntament i el ciutadà, quan aquesta llei europea entre en vigor, l'Ajuntament ja no podrà pagar aquesta part i el 100% ho haurà de pagar el ciutadà. Sí. Això significarà un augment important, no?
Sí, suposarà un augment important perquè, clar, a l'hora d'establir una taxa se fa un estudi de costos i s'estudien allí els ítems que fan que aquella taxa pugi l'import que és i, per tant, s'haurà de cobrir el 100%.
I no es podrà fer cap tipus de bonificació?
No, perquè el que hem de tindre clar és que una taxa s'estableix fent un cost. Si s'estableix alguna bonificació per alguna part, aquest detriment d'import s'ha de pujar a les altres quotes perquè s'ha de cobrir el 100% de l'impost, del cost de la taxa.
I per evitar que el rebut de les escombraries al ciutadà quan entriem en marxa aquesta nova llei europea, què és el que pot fer per a intentar que no pugi molt?
Reciclar més i millor i deixar cada cosa al contenidor correcte.
De totes maneres, com diem, aquestes ordenances fiscals per a l'any 2024 no pugen, es mantenen, a excepció del tema de les escombraries, que això ve donat ja per en aquesta llei europea, que se sap si entrarà finalment, ha d'entrar sí o sí.
Sí, se suposa que ha d'entrar perquè és un dels paràmetres que ens demana als estats membres la Unió Europea, que és el reciclatge.
I ja que tenim avui a la regidora d'Hisenda i Dinamització Econòmica als nostres estudis, parlant d'aquestes ordenances fiscals per al 2024, estem ja a les acaballes d'aquest 2023, suposo que ja preparant els pressupostos per a l'any vinent.
Sí, exacte. Estem començant a preparar els pressupostos perquè per tal de que entriguin en vigor a data 1 de gener els hauríem d'anar aprovant sobre el mes de novembre i bé, estem recabalant informació, dades, per a acabar de quadrar el pressupost per a l'any vinent.
Serà complicat preparar el pressupost per al 2024? Serà un any difícil?
Bé, estem pendents d'Europa, com en moltes coses, perquè Europa decideix com seran les regles fiscals per a l'any que ve i tot apunta a de que s'aixecaran aquesta exempció que hem tingut aquests últims anys i haurem de tornar a la senda de la regla del gasto i complir totes aquestes lleis que ens manen, aquestes regles que ens manen la Unió Europea.
Perquè aquesta exempció que ens expliquen que han tingut durant aquests anys, això... Què és el que vol dir?
Però això vol dir que quan l'Ajuntament, quan tanca l'exercici pressupostari, s'ha portat bé, com és el cas de l'Ajuntament de Roquetes, que han tingut tots aquests anys un superàvit positiu i l'han pogut destinar a inversions o a serveis que han decidit, que han cregut que són els més necessaris per a la ciutadania, Europa el que et diu és que has de reduir deute i primer, abans de decidir una despesa social, has de reduir deute.
Fins a ara, últimament, aquests diners que tenia de romanent, és a dir, que li sobraven quan acabava l'any, els podia destinar al que volia. I això arribarà un moment en què no podrà ser així, que primer seran els bancs.
Exacte.
I ja no hi haurà per a destinar si sobren diners.
Sí. Són polítiques europees que són les que molt les implanten perquè hem de, com Espanya no va complir en lo dèficit, en lo deute, pues, l'hem de complir. Som els petits que hem de fer, que ja fem la bona feina i som els que a costelles nostres Espanya complirà davant la Unió Europea.
És a dir que l'Ajuntament doncs, es veurà limitat a l'hora de fer aquestes possibles inversions en diners que tingui de superàvit. Això vol dir que anirem reduint deute. De tota manera, ja s'han anat reduint deute, sí, no?, des de l'Ajuntament.
Sí, estem reduït deute d'una manera molt, molt considerable. Per tant, no, des de l'any 2012 no hem fet cap crèdit per part de l'Ajuntament i tot això ha anat que poguéssim també anar reduint deute.
És car viure a Roquetes?
No, és fantàstic viure a Roquetes.
Pel tema d'impostos, està a la mitja de les Terres de l'Ebre, és un municipi
no,
on...
La pressió fiscal de l'Ajuntament de Roquetes no és de les més elevades, sinó que està en una zona mitja. Per tant, podem afirmar que Roquetes no tingui una pressió fiscal excessiva.
I de cara al ciutadà, què se li pot dir de cara a l'any 2024?
Pues bueno, de moment el que ha de tindre clar és que no pugem cap impost ni cap taxa, l'impost de béns immobles no es puja l'impost de vehicles, no es puja cap impost, a excepció de la taxa d'escombreries, perquè ve condicionada, pel que he explicat abans, del cànon de residus. L'augment per rebut serà de 10,96 euros i que ens veiem obligats a fer este augment.
El missatge és que contra més recicléssim, menys podrem pagar d'escombreries, no?
Sí, evident. A part de ser un gest econòmic per a la nostra butxaca, també és un gest és la nostra granet d'arena per salvar el planeta.
Avui al nostre programa Microobert hem parlat de les ordenances fiscals de l'any 2004, d'aquests impostos i taxes, i ho hem fet amb la regidora responsable de l'àrea d'Hisenda i Dinamització Econòmica, la Teresa Moreso. Tere Moreso, que està preparant ja també els números per l'any que ve, tindrem l'oportunitat de parlar-ne, doncs esperem que vagi bé aquesta creació de pressupostos i dels números.
Moltes gràcies.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
Una de les estrenes més destacades de la setmana és La contadora de pel·lícules, que ens parla de la màgia del cine a Xile als anys 60. També arriba El asesino, The Killer, la darrera pel·lícula de David Fincher, i Hayao Miyazaki ens presenta la que podria ser la seva darrera creació, el film d'animació El chico y la garza.
Alguien dijo que estamos hechos del mismo material que los sueños. Yo creo que estamos hechos del mismo material que las películas.
La contadora de pel·lícules ens porta al desert d'Atacama, a Xile, als anys 60. Allà hi viu la Maria Magnòlia, una dona que s'esforçarà a transmetre a la seva filla, la Maria Margarita, la passió per l'art. La nena es convertirà en l'encarregada d'explicar històries a un poble on la majoria dels seus habitants no es poden pagar una entrada de cinema.
Y así mi familia me convirtió oficialmente en la contadora de películas.
David Fincher presenta El asesino, The Killer. Michael Fassbender interpreta un assassí a sou que un dia comet un error fatídic. A partir de llavors, s'enfrontarà als seus caps i a ell mateix en una persecució internacional que, segons diu, no és personal.
Cíñete al plan. Pelea la batalla por la que te pagan.
Madre.
Sálvame.
Madre! Aguanta, ya voy!
El Chico y la Garza és un film d'animació obra de l'estudi Ghibli, creador de pel·lícules com El viatge de Chihiro o El meu veí Totoro. La que podria ser la darrera obra del director Hayao Miyazaki és una història semiautobiogràfica que ens parla d'un noi, en Maito, que troba a faltar la seva mare i s'endinsa en un món compartit pels vius i pels morts.
Madre!
Maito, ¿podrías continuar con mi labor?
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
Bon dia. Un divendres i un cap de setmana que les Terres de l'Ebre no han de comportar pluja. De fet, alguns moments de núvol sí, però bàsicament pentinats pel vent, que sobretot a les àrees més elevades de les comarques de l'Ebre anirà bufant amb més força. Serà un vent de mestral aquest matí, per tant, una mica de vent de dalt, però ja aquesta tarda i durant el cap de setmana tornarà a girar cap a Garbí o cap a vent de ponent. Una situació de vents eixuts, que no comportaran núvols, per tant, que deixin pluja i tot plegat amb bones temperatures molt agradables. Avui baixa una miqueta respecte ahir i, a més amb el vent, la sensació serà de més frescor, sobretot cap a la Ribera d'Ebre, cap a la Terra Alta, però en canvi el cap de setmana tornaran a tirar cap amunt aquestes temperatures. No serà difícil que la tarda de demà i la de diumenge tornem a assolir els 25 o 26 graus de màxima en alguns indrets propers a Tortosa o també a Amposta. Per tant, un ambient una altra vegada molt suau i ja diem, sense pluges al cap de setmana. Ho seguirem a la xarxa.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.
El 96 Antena Caro.